Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia al Penedès en xarxa. Comencem aquest dilluns 29 de novembre de 2021. Estrenem setmana i a les acaballes ja d'aquest mes de novembre. Entomem aquestes 3 hores de ràdio, tot escalfant motors, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central, i us acompanyem Toni Olivella a les vies tècniques i musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un dilluns que començarà situant-nos perquè arrenqueu la setmana amb bon peu. Per tant, d'aquí a uns minuts, així que acabi el sumari, a la roda d'actualitat, emissora a emissora, us expliquem com es presenta aquesta setmana, quines cites hi haurà amb l'economia, amb la cultura, amb qüestions socials, tot allò que passarà. Així arribarem a 9:45 a la primera cita amb l'actualitat en clau Penedès. I tot seguit els esports, com cada dilluns, amb un repàs exhaustiu als marcadors d'aquest cap de setmana. A les 10 obrirem aquesta segona hora de dilluns parlant de la 34a edició de la Copa Olèrdola de Futbol, que en aquesta ocasió enfrontarà una selecció del Penedès Garraf contra el Cornellà. En parlarem amb el regidor d'Esports olerdolenc, Pere Sadurní, i amb dos membres de la Junta del Molanta, el Pere Bertran i el Manel Moreno. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, 5 minuts per posar-nos al dia i seguir. I seguirem parlant d'horta i de jardineria amb el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies, que avui ens vol explicar com es planta un arbre perquè hi hagin garanties d'èxit. A les 11 ens agrada molt fer aquest petit parèntesi i us convidem a descobrir-lo si no ho heu fet mai. 11:06 exactament, feinejarem en filosofia amb el professor Pere Martí. Avui tot parlant de les claus per saber si ens manipulen o no. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat penedesenca, el flash informatiu. I acabarem amb el Com ser tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que avui vol parlar de joves, de sexe, de pornografia, però també de tendresa. Quin còctel, eh? A banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat exclusivament penedesenca, als 2:15, aleshores en punt, expliquem la resta de notícies als butlletins horaris. Hem començat amb un primer a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així transcorrerà aquest dilluns 29 de novembre al Penedès en xarxa. Som-hi!
Al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Engeguem la roda d'actualitat que serveix per presentar la setmana dia a dia i emissora a emissora. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, molt bona setmana.
Molt bon dia, doncs comencem aquesta roda d'agenda en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Una setmana molt marcada sobretot per plens municipals ordinaris del mes de novembre, molts d'ells amb l'aprovació del pressupost pel 2022 com a eix transversal d'aquest ple. Comencem avui mateix a Sant Sadurní amb el darrer dia de Festa Major i coincidint justament avui amb la festivitat de Sant Sadurní, patró del municipi. Doncs bé, a les 12 del migdia tindrem tornada d'inici de la cercavila a la plaça de l'Església i tot seguit la tradicional cercavila de Festa Major. També a les 12, missa solemne de Festa Major i a les 7 de la tarda ja, inici del correfoc infantil dels Diables a Manrafum des de la plaça de l'Església i anirà fins a la plaça de l'Ajuntament on es farà la tradicional lectura dels versots i els lluïments amb els Diables a Manrafum per a continuació fer el castell de focs. Tancarem el dia i la Festa Major de Sant Sadurní a les 9 del vespre amb l'hora del conte golfa per adults, titulada Sí, però no exactament, a càrrec de Sandra Rossi a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch d'Anoia. Ja per demà tenim ple municipal ordinari de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens i mitja hora més tard tindrem també ple municipal ordinari, en aquest cas a Sant Sadurní, amb l'aprovació inicial del projecte executiu dels nous vestuaris del camp de futbol, un dels projectes més esperats dels darrers anys com a tema principal, a banda d'altres temes molt més a tràmit. En aquest cas, en el cas de Sant Sadurní, els pressupostos s'aprovaran previsiblement en el ple ordinari del mes de desembre. Ja per dimecres, a Gelida, tindrem passejades de la gent gran per l'entorn del municipi i sortint des del pavelló poliesportiu municipal a les 10 del matí. A Sant Pere de Riudebitlles tindrem narracions extraordinàries amb el senyor Borra a càrrec de Microtrup a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosés. I a Sant Sadurní, la presentació del llibre Personatges de la Ciència i la Tecnologia al Penedès, als segles XVIII-XXI de Jaume Baltà, amb el seu autor Jaume Baltà i també amb l'historiador sadurninenc Salvador Llorach. Això serà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní i encara un ple més d'aquesta setmana, en aquest cas a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls a partir de les 6 de la tarda i en aquest cas els pressupostos sí que aniran en aquest ple municipal. Anem a dijous i tornem fins a Sant Sadurní perquè el Casal Popular organitza la xerrada Bielorússia, l'últim país socialista d'Europa. Una xerrada que està emmarcada dins del cicle de xerrades internacionalistes de l'entitat i que es durà a terme a partir de 7:45 del vespre al Casal Popular Alcarràs de Sant Sadurní. Ja per divendres, a Sant Quintí de Mediona, tindrem havaneres per la Marató de TV3 amb la participació dels grups Els Pescadors del Replà i Grup Compàs. Serà a partir de 8:45 del vespre a la sala polivalent al Jardí i l'entrada serà de 5 euros, un donatiu que anirà íntegrament destinat a la Marató de TV3. També divendres a Sant Sadurní, a partir de 7:15 de la tarda, tindrem taller d'iniciació a la defensa personal, un taller gratuït i obert a tothom que es durà a terme a l'escola La Pau i que organitza el Club Jiu-Jitsu Sant Sadurní. S'ha de fer, això sí, reserva prèvia, trucant al telèfon 687-91-46-35. Seguim a Sant Sadurní, però saltem a dissabte perquè tenim l'hora del conte per a petitons, titulat Piu, a càrrec de la Xerezade Bardagí a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní. Una activitat, en aquest cas, per a famílies amb infants de 0 a 3 anys i amb inscripció prèvia a www.sansadurní.cat. I acabarem setmana el mateix dissabte a Gelida amb màgia, en aquest cas amb un Nadal amb el Maclari. Això serà a partir de les 7 de la tarda al Casal de Gelida i amb una entrada de 15 euros que es pot adquirir ja a www.entreapolis.com.
Seguim fent roda d'actualitat, ara Canal 20, Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem en clau política. L'aprovació inicial del pressupost per l'any 2022 és el punt més destacat dels que s'han inclòs en l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament d'Olèrdola que s'ha convocat aquest dimarts a 8:15 del vespre. És un ple presencial que es tornarà a fer al local social Roser Montaner de Sant Miquel. A més de l'aprovació del pressupost per l'any que ve, és un ple que també contempla ratificar la designació d'un dia festiu d'obertura comercial autoritzada. També hi ha la previsió d'un conveni, d'aprovar un conveni de dinamització per a les persones grans i igualment un punt que preveu la recuperació d'ofici d'un passadís de domini públic davant del carrer Major de Sant Miquel. I un altre dels acords que es preveuen prendre en aquesta sessió és el de ratificar la delegació a la Mancomunitat de diferents recollides selectives al municipi. I aquest dimarts s'inicia un nou curs gratuït d'alfabetització en català organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. És un curs destinat a persones no alfabetitzades en català o que tenen un nivell molt baix de la llengua. Es farà els dimarts i dijous, d'11:00 a.m. a 12:15 al centre cívic. És un curs que finalitzarà el dia 10 de febrer i les inscripcions es poden fer al telèfon 938970103. I també aquest dimarts al mateix centre cívic de Sant Cugat es programa un espectacle de narració oral, Sí, però no exactament, amb Sandra Rossi. Aquest és el títol, Sí, però no exactament, amb la Sandra Rossi a partir de les 7 de la tarda. I aquest dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca dels Monjos s'ha programat la conferència Innovar per menjar millor a càrrec d'Àgata Albero, comunicadora i activista gastronòmica. I després de la xerrada d'aquest dissabte tornem a Olèrdola, a Can Travales, a fer dissabte aquesta primera xerrada del cicle de conferències informatives sobre la nova recollida selectiva. Continuen aquest dimecres aquestes informacions, aquestes xerrades a Sant Miquel a 7:45 del vespre, al local Roser Montaner, i l'endemà dijous, 2 de desembre, a Moja, a 7:45 del vespre, també en aquest cas al local 9. Hi ha activitat del Bibliobús al Castellot durant aquesta setmana. Per exemple, el municipi de Castellet i la Gornal estarà davant de l'Ajuntament, al nucli de la Gornal, aquest dimecres a partir de les 5 i fins les 6, i abans a les Masuques de 4:15 a 5:15, i dijous a Sant Marçal pel matí de 11:15 a la 1. A la Granada, al costat de l'escola, el Bibliobús estarà aquest dimecres d'11:00 a 1:00, a Sant Pere Molanta el dijous de 4:15 a les 6, i a Sant Martí davant de l'escola Bressol divendres de 4:15 també fins a les 6. I dijous a partir de 6:15 de la tarda al Molí del Foix dels Monjos, i en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus es convoca una xerrada amb estratègies per un estil de vida més sostenible i sense residus, i un taller per aprendre a embolicar objectes amb tela. Les inscripcions es poden fer al telèfon 93-818-6928. I acabem amb to esportiu, perquè aquest diumenge la Societat Recreativa Sant Marcelenca organitza, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, la 6a edició de la Pujada Muntanyans. Aquest any ofereix un recorregut de 14 quilòmetres amb dues modalitats, cursa o caminada. Inscripcions amb places limitades es poden fer fins aquest dijous a la web pujadamuntanyans.wordpress.com. Per cada inscripció es donarà un euro a la Marató de TV3.
I ara la roda passa per conèixer com es presenta aquesta setmana darrera de novembre i primera de desembre al Baix Penedès. Anem a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. La veritat és que bastant tranquil·leta, pel que estem veient. Comencem amb un astre, i és que aquest divendres de 5:15 a 9:15 hi haurà un taller de desfibrilador extern automàtic a les antigues escoles. Cal inscriure's prèviament a l'Ajuntament de Monastre. D'aquí marxem al Vendrell, on hi haurà exposició de pintures on descansa l'ànima. Aquí és a càrrec de l'artista Eva González Santiago, que és amb motiu de la Marató de TV3 i serà a la Biblioteca Pública a Terra Baixa fins al dia 19. Un altre tema serà el centre d'interès dedicat a la salut mental amb motiu de la Marató de TV3. Serà en horari de la Biblioteca Pública Terra Baixa. I BDO, peça teatral Dionís Nu, a càrrec de Pep Muñoz, a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Pel que fa a dimarts, Club de Lectura a la Drecera, de Miquel Martín, a 7:00 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa. I Club de Lectura el dimecres, a la sala de lectura de Comarruga, Les Gratituds de Delfín de Vigan, serà a 7:15. El dijous, Jocs de Taula per Adults, a la sala de Comarruga, a 5:00 de la tarda. També el monogràfic Créixer en Família, sessió monogràfica i de tancament a 6:00 de la tarda i de forma telemàtica. Pel que fa a divendres, taller La màgia del tió, crea la teva postal de Nadal en 3D. Serà a 5:00 de la tarda a la sala de lectura de Comarruga. Exposició, més de 40 mans han fet un gran pessebre. Serà la 32a exposició del grup pessebrista del Vendrell, que tindrà lloc a la sala de la fusteria. Visita comentada a l'exposició temporal Ramon Calsina i Miquel Villar, dos llenguatges, a les 6 de la tarda al Museu 10. Un concert, els pastors músics de Nadales. Concert de Nadales a càrrec del so del Botafoc amb il·lustracions de Jordi Pellicer. Serà 8:45 a l'Auditori Pau Casals i amb taquilla inversa. Marxem a Calafell, és que aquest divendres a 10:45 del matí al Teatre Joan Colet de Calafell vine al Teatre Fòrum Interculturalitat i Diversitat, una resposta a la convivència. Es tracta d'una entrada oberta i gratuïta. I Calafell és gastronomia, es posa en marxa des del dia d'avui i aquest primer serà el masterclass de Manel, de Master Chef Junior, el dia 3 de desembre a les 7 de la tarda, aperitius de Nadal, show cooking, i el dia 4, degustació de dolços de Nadal. Una altra de les activitats que es faran a Calafell serà la visita guiada a la Ciutadella Ibèrica, serà aquest dissabte a les 11 del matí. I visita guiada al castell serà diumenge a les 11 del matí. També diumenge, òpera i humor de tenors, i és a les 7 de la tarda, és un espectacle musical d'humor gestual a càrrec de la companyia Illuminati. Com serà? La taquilla val 15 euros a persones de menys 25 i de més de 65 anys, 12,50 euros, i es poden comprar de forma anticipada a entrades.calafell.cat. I acabem tot plegat a Cunit amb Obrim el Teló, serà dissabte a les 7 de la tarda per un preu de 7 euros amb l'obra de teatre 2+2.
I acabarem aquesta roda d'actualitat a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca us expliquem com es presenta aquesta setmana. Josep Maria Soler, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs una setmana també carregada d'activitats amb flaires ja nadalencs, tot i que encara queden uns quants dies per la celebració de Nadal. Però hem de dir-vos, per exemple, que avui mateix ens citen els mitjans de comunicació en una convocatòria de premsa per part de l'Ajuntament de Vilafranca perquè ens presentaran la cançó de Reis de Vilafranca, una novetat. I en aquest cas es tracta d'una cançó titulada Una estrella i un camí, que vol ser l'obsequi dels infants de Vilafranca als Reis d'Orient. I assistiran el músic i compositor Josep Oller i Gemma Ventura, com a autora de la lletra. La presentació té lloc d'aquí una estona, a 1:15 del migdia, a l'estació analògica de Vilafranca. Aquesta serà una presentació pels mitjans de comunicació, però també, justament en aquest cap de setmana ja d'activitat Festa Majorenca, està doncs previst també que pel públic en general hi hagi ja una posada en escena el divendres, que és el dia en què s'encendran les llums de Nadal a Vilafranca del Penedès, i que es farà també a la plaça de la Vila un acte de presentació pública ja d'aquesta cançó adreçada doncs als infants perquè puguin rebre a Ses Majestats els Reis d'Orient aquest any, que sí que hi haurà cavalcada. I ja posats a acabar de completar la informació relativa a les festes nadalenques, destacar també que aquest any torna la pista de gel a Vilafranca del Penedès. De fet, ja estan fent el muntatge en aquests moments a la Rambla de Sant Francesc. La seva inauguració, però, està prevista pel dissabte, dia 4 de desembre, a les 10 del matí, com dèiem, a la Rambla Sant Francesc, per part de l'Associació de Comerciants Centre Vila, que serà l'encarregada doncs, de fer aquesta, de muntar, com sempre, aquesta pista de gel al centre de Vilafranca. Tot això passarà, doncs, com dèiem, aquests propers dies, amb aquesta primera cita als mitjans, avui al migdia, i avui també hi ha un parell d'activitats que us volíem assenyalar. Entre d'altres, a 2:45 d'aquesta tarda, i al Vincent de Vilafranca, hi haurà un acte, en aquest cas, adreçat al món de la prevenció del paisatge penedesenc. Serà la presentació de la relació entre el Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola i el Catàleg del Paisatge de la Vegueria del Penedès, a càrrec de Zòsic Darné. Després hi haurà un debat, una taula rodona per parlar d'aquesta qüestió en la que participaran Oriol Anson, secretari d'Agenda Rural de la Generalitat, David Alquézar, delegat de la Generalitat a la Vegueria del Penedès, Pere Sala, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, i Marta Lavera, president del col·lectiu Eixarcolant. Això avui, a partir de 6:45 de la tarda, al Vinceum, i una estona més tard, també hi ha un altre acte, en aquest cas a l'Escorxador de Vilafranca, que porta per títol Per què el feminisme pot canviar el món a millor? Lluites compartides, noves masculinitats, dona i poder, perspectiva de gènere, per què han de ser el centre de qualsevol política pública? Ens ho explicaran des d'Esquerra Republicana amb aquest acte que organitzen a les 7 de la tarda d'avui a l'Escorxador de Vilafranca, un acte obert al públic, i serà una conversa de Jenn Díaz, l'escriptora i diputada, autora del llibre Dona i Poder, conjuntament amb Gemma Urgell, periodista i regidora de Vilafranca, i Elisabet Murga, jurista. Un acte que conduirà la periodista Ariadna Caballero. Això pel que fa en el dia d'avui, però hem de parlar-vos també d'altres activitats previstes al llarg d'aquesta setmana. Entre altres, us explicarem que també, amb aquesta previsió d'activitats nadalenques a casa nostra, demà dimarts es fa l'acte de presentació oficial de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, que aquest any també sí, torna a haver-hi fira. La fira tindrà lloc els dies 18 i 19 de desembre al Parc de Sant Julià, i justament ens han citat els mitjans de comunicació demà en una roda de premsa en aquest parc per donar-los detalls de les novetats i de les principals qüestions a tenir en compte en aquesta Fira del Gall. Això serà demà pel que fa a la convocatòria als mitjans de comunicació, i demà també en els mitjans ens citaran el Vinceum de Vilafranca per explicar-nos uns actes que s'organitzen a la capital de l'Alt Penedès a l'entorn del 90è aniversari de la República. En aquest cas hi haurà la presentació amb motiu d'aquest 90è aniversari de la Segona República que organitza el Vinceum de Vilafranca, i els detalls i els actes es presentaran demà mateix. També demà ens explicaran, per part de l'Ajuntament de Vilafranca, en roda de premsa, els projectes de nova urbanització dels carrers del Carme i del carrer Banys, que es faran properament i que estan inclosos dins del Pla d'Intervenció Integral del Centre i del carrer del Comerç, uns projectes que es tiraran endavant les properes setmanes, i demà doncs ens donaran tots els detalls d'aquesta proposta urbanística per Vilafranca del Penedès. Més qüestions que també se'ns han d'explicar aquesta setmana, en el transcurs d'aquests propers dies. Per exemple, ens donaran més detalls. Recordeu que ja vam anunciar fa uns dies que hi hauria concert especial de les festes de Sant Raimon amb un seguit de grups, algun d'ells penedesencs, que destacats, com ara, per exemple, també els Pets, i en aquest cas el concert tindrà encara més detalls que es donaran a conèixer també aquesta mateixa setmana en roda de premsa per part del col·lectiu de Raimons, l'agrupació de Raimons, que organitza aquest concert que se celebrarà el mes de gener en el marc de les festes de Sant Raimon a Vilafranca del Penedès. I durant aquest mes de desembre es fan a Vilafranca tot un seguit d'activitats sota el lema de Capacitats 2021. Entre altres, destaca una exposició que podrem veure també a partir d'aquest proper divendres aquí a Vilafranca. En aquest cas, l'exposició que tindrà lloc al vestíbul del casal Societat La Principal s'inaugura el proper divendres. Es tracta doncs d'una exposició motiu del 3 de desembre, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i que aquest any porta per lema Fem invisibles les discapacitats. En aquest cas, com dèiem, el mateix dia 3, que és el dia oficial en què se commemora aquest Dia Internacional de Persones amb Discapacitat, tindrà lloc l'acte d'inauguració d'aquesta exposició al vestíbul del casal de Vilafranca. Parlem del divendres, i també el mateix divendres, com us hem avançat abans, hi haurà l'acte d'encesa de la il·luminació nadalenca a Vilafranca del Penedès, i com us explicàvem també, en aquest mateix acte es presentarà la cançó Una estrella, un camí, amb música de Josep Uller i lletra de Gemma Ventura, com a obsequi dels infants de Vilafranca als Reis d'Orient. Una cançó que s'anirà promovent també a les escoles aquests propers dies, i que s'espera doncs que tots els nens i nenes tinguin ben memoritzada i ben apresa, sobretot per al dia 5 de gener. 5 de gener, que és el dia que arribarà la cavalcada de Reis a Vilafranca del Penedès, i així els nens poden obsequiar els Reis amb aquesta cançó específica que s'ha creat a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria. Són gairebé 9:45. Això vol dir que tenim la primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès d'aquest matí, a càrrec de la Goretti Martínez, i després seguim amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
La festa del soci de Covides rep el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La cooperativa Covides ha acollit aquest diumenge la festa anual del soci amb més d'un miler de persones que han esmorzat en un matí de fred intens i han recollit fons per la Marató de TV3, que enguany tracta sobre la salut mental. A la trobada hi ha assistit el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribes, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, i altres autoritats. Després d'una visita per les instal·lacions i la signatura del llibre d'honor per part del president, va començar l'esmorzar, que culminava amb els parlaments i la presentació del vi i l'oli novells. La policia local de Cunit i la Guàrdia Civil desmantellen una plantació de marihuana de l'interior d'un habitatge a Cunit. S'han intervingut més de 1.500 plantes que es van trobar en diferents estàncies de la vivenda. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia local de Cunit, han desmantellat una plantació de marihuana, concretament 1.525 plantes, que es trobaven a l'interior d'una vivenda d'alt standing de Cunit. En l'operació es van detenir dos membres de la mateixa família per haver comès un presumpte delicte de tràfic de drogues i un altre de defraudació del fluid elèctric. La investigació es va iniciar a mitjans d'aquest 2021, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement que en una vivenda allunyada del centre del municipi es podria estar cultivant il·lícitament plantes de marihuana i va contactar amb la policia local, que també disposava de la mateixa informació. Els detinguts són un home i una dona d'entre 60 i 65 anys de nacionalitat espanyola, que després de prestar declaració a les dependències oficials van ser posats en llibertat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell. Unes 300 persones es manifesten en suport a l'Adrián Sas. La manifestació, que es va iniciar sense incidents, va acabar davant la comissaria dels Mossos de Vilafranca amb llançament de coets i pedres i alguns contenidors de brossa cremats. Aquest dissabte a les 7 de la tarda es va fer aquesta concentració a la plaça de la Vila de Vilafranca per protestar contra la sentència a 3 anys i 6 mesos de presó per l'activista Adrián Sas. La sentència la va dictar l'Audiència de Barcelona ara fa un any i ha estat mantinguda ferma pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquesta setmana passada. Segons la sentència, Sas va colpejar un mosso amb un bastó del Vall dels Pastorets durant la manifestació del primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. I acabem a Olèrdola, on el ple de l'Ajuntament preveu aprovar demà el pressupost municipal per l'any 2022. L'aprovació inicial del pressupost per l'any 2022 és el punt més destacat dels inclosos en l'ordre del dia del proper ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocat per demà dimarts a 8:15 del vespre al local social Rossen Montaner de Sant Miquel. En el ple també es preveu aprovar una modificació de la plantilla de l'Ajuntament i de la relació de llocs de treball. Un altre dels punts que es preveuen aprovar és la instrucció de control intern de la gestió econòmica de l'Ajuntament. En el ple també es contempla ratificar la designació d'un dia festiu d'obertura comercial autoritzada pel 2022 i aprovar un conveni de dinamització de les persones grans. La sessió de dimarts inclou igualment un punt que preveu la recuperació d'ofici d'un passadís de domini públic davant del carrer Major de Sant Miquel. Un altre dels acords que es preveuen prendre és ratificar la delegació a la Mancomunitat Penedès-Garraf de diferents recollides selectives al municipi.
Penedès en xarxa. Els esports.
Passen 5 minuts de 9:45 i com cada dilluns i després de repassar el que donarà de si la setmana al Penedès, obrim ara la finestra esportiva. Marcadors, cròniques, propers partits, uns esports que encetem amb el repàs de la novena jornada de la Parlem Hoquei Lliga, que després de gairebé un mes d'aturada per la disputa de l'Europeu
s'ha reprès aquest cap de setmana amb representació penedesenca. I comencem amb el Noia, que hi va caure al Palau Blaugrana per un ajustadíssim 3-2. Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, explica'ns.
Com bé dius, el Noia va caure ahir al Palau Blaugrana per 3-2 en un partit molt igualat que es va acabar decidint per petites accions, com per exemple les jugades a bola aturada. I és que al minut 17 Jordi Bargalló avançava els roig i negres culminant un contracop amb Roc Pujades, però el Barça reaccionaria només un minut després i era Sergi Panadero el que posava l'igualada al marcador per enfilar el camí cap als vestidors. A la represa, l'ex del Noia, Sergi Llorca, avançaria els culers des del punt de falta directa gràcies al compliment del primer cicle i poc després era Pau Bargalló el que posava el tercer a l'electrònic. Amb tot, els de la capital del Cava no van abaixar mai els braços i van remar de valent per aconseguir el definitiu 3-2 final gràcies a l'encert de Toni Salvador en un xut llunyà de pala. Amb dos equips, però, encara tindrien opcions d'engreixar el marcador des del punt de falta directa, però aquest ja no es mouria. Amb aquest resultat, el Barça continua primer i el Noia cedeix la tercera plaça de la taula al Lleida i ja espera la visita dissabte de l'Alcoi. Ahir, després del partit, el tècnic del Noia, Pere Bàries, valorava el maig.
Bé, no podem estar contents del tot. Penso que hem fet un partit on hem competit molt bé. Penso que si s'acaba el Barça d'anar amb tres baixes, però nosaltres també teníem jugadors importants de baixa. Crec que l'equip en aquest sentit ha fet un pas endavant una vegada més, hem competit fins al final. Segurament la pilota parada pot haver condicionat una mica el resultat final, perquè bueno, quan l'altre equip, quan el Barça té cinc pilotes parades i nosaltres només en tenim una, doncs sempre pot condicionar. Però bueno, satisfet en certa manera pel treball de l'equip, per l'esforç, perquè hem competit fins al final, que és el que volíem, però no podem estar satisfets en quant al resultat, perquè evidentment el nostre objectiu era sumar 3 punts, sempre ho és, sigui en l'escenari que sigui, i el perdre doncs no podem estar del tot contents. O sigui que una sensació agradolça per haver competit en un dels escenaris més complicats del món, però per altra banda, doncs, no sé si dir-ho emprenyats per no haver aconseguit la victòria, que és el que volíem.
Gràcies, Eli. Derrota del Noia i victòria del Calafell, que dissabte es va imposar al Palafrugell per 1-2. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, explica.
El Club Partit Calafell no ha acusat el mes d'aturada de l'hoquei lliga i ha tornat com va marxar, guanyant com a visitant. L'equip dirigit per Ferran López ha guanyat per 1-2 a la pista del Palafrugell, com bé deies, i acumula la quarta victòria consecutiva. A més, també és el quart triomfo com a visitant en 5 partits jugats lluny del pavelló Joan Ortull. Els Verds van encarrilar el maig amb un gran primer temps que van dominar gràcies a 2 gols en el primer quart d'hora en contra. El primer arribava en el minut 5 després d'una pèrdua de bola local que culminava Sergi Mires. L'exdavanter de l'Iseu aconseguia superar Pugivi amb un esfèric que va entrar plorant a la porteria local. La bona feina que la fallenca tindria recompensa en el minut 14. Xut potent de Xaus, que xoca contra la fusta, i Gavarró, que va agafar el rebot per fer el segon des de darrere de la porteria. Els del Ferran López marxaven al descans per davant del marcador, avantatge que no deixarien escapar. El local Ramon reduïa a distàncies en el minut 32 amb l'1-2, després que Gavarró no pogués anotar una falta directa. Tot i que els locals van intentar empatar sobre la botzina, la defensa visitant s'ha imposat a l'atac local i els 3 punts van marxar cap a Calafell. Amb aquests 3 punts, el Calafell queda a la 5a plaça amb 16 punts i dissabte vinent, a 8:15 de la tarda, tocarà rebre el Voltregà al pavelló Joan Ortoll.
I Lourdes, canviem ara de competició per repassar la 6a jornada de l'hoquei Lliga Plata. Comencem per la derrota per 4-3 del Vendrell a la pista del Mataró en el grup nord de la competició.
Doncs sí, és un sabor agridolç, perquè la veritat és que va fer un bon, molt bon partit, però no va poder guanyar-lo i va caure per aquest 4-3. El Mataró començava el partit marcant el primer gol al minut 6 de la mà de Xavi Burguillos, però 4 minuts més tard el Vendrell marcava també el seu primer gol de la mà de Jesús Sola. No seria fins al minut 26 que el jugador del Mataró, Marc Uller, marcaria el segon gol. I així va acabar la primera part. Ja a la segona part, Lluís Ferrer tornava a empatar el partit, però al minut 11 Bernat Romero tornava Barça va posar una mica de distància. Finalment, Lluís Ferrer, al minut 20, faria el 4-3, amb el que es va acabar el partit. Amb aquest resultat, el Vendrell baixa fins la sisena posició a la taula classificatòria amb 10 punts. El pròxim partit serà dissabte vinent, on el Vendrell rebrà a casa el Lloret.
I en el grup sud, el Vilafranca es va imposar dissabte a l'Olot per 3 gols a 1. Una crònica que us apropem des de Ràdio Vilafranca. Tito Guada, bon dia.
Hola, molt bon dia. Així és, el petit Vilafranca va sumar la cinquena victòria d'aquesta temporada. Són 15 punts més l'empat a casa amb el Barça. El situa amb 16 com a líder d'aquesta Hockey Lliga Plata Grup Sur. No va ser fàcil. A la mitja part empat a 0. A la segona va marcar Xavi Aragonès l'1-0, quedaven 3 minuts i Gavi Villares marcava el 2-0, per tant semblava que ja podien respirar tranquils, però no va ser així. Va reduir diferències l'Olot a manca de 2 minuts i en el darrer sospir Joan Vázquez col·locava el 3-1. Molta igualtat. L'Olot venia aquí a Vilafranca pràcticament en zona de descens i en canvi va plantar cara. I és que cada partit segurament pintarà d'aquesta manera. El Patí Vilafranca jugarà dissabte a Raspeig Alacant, amb condició de líder de la categoria.
I Tito, encara en hoquei patins, aquest dissabte Vilafranca ha acollit una nova edició del torneig Joan Petit Nens amb Càncer. Com va anar?
Bé, aquesta cita solidària va néixer quan Joan Torné, històric exjugador del Noia, tenia el seu petit Joan, que va morir de càncer, i des d'aquella data, això fa més de 20 anys, va engegar doncs, diferents actes per intentar recollir diners amb una fundació que es diu Joan Petit Nens amb Càncer. L'edició anterior va ser Reus, s'havia de fer Vilafranca l'any passat, el tema de la pandèmia ho va evitar, i atenció perquè la propera edició del Joan Petit es farà a Calafell. Per tant, no es mourà del Penedès. El nostre company Eric Guijarro parlava amb Joan Torné.
Molt contents perquè la festa del Joan Petit és això, és viure una festa, és dedicar-la als nens, és fer un homenatge als que voldrien estar jugant i no poden, i per tant, veure la resposta que hi ha, el treball que han fet tots els voluntaris i que l'objectiu de la festa és poder ajudar, encara que sigui només una mica, que el treball que estan fent els oncòlegs i els de recerca d'oncologia pediàtrica puguin arribar doncs, a augmentar el grau de supervivència d'un infant que pugui patir aquesta malaltia actualment o en un futur. Per a nosaltres això és el sentit de la festa, i veure avui el pavelló de Vilafranca i el privilegi de tindre els falcons, els xicots i els castellers, això pel Joan Petit és únic, o sigui, això no passa a moltes festes.
Hem vist aquesta actuació de les tres colles d'aquí de Vilafranca, no sé si aquest any té un significat especial, després d'aquest parèntesi que va haver, si, no sé, el fet de tornar aquí a la pista, doncs suposa aquest, un extra almenys.
Sí, ho és, perquè de fet a aquesta 21a edició té continuïtat perquè l'any passat, doncs per els motius que tots estem passant, que totes les famílies doncs, estan patint, doncs suposa que el tinguéssim que jugar i que es recuperés l'essència del Joan Petit i com va ser, que seria la de que tot i que a vegades les circumstàncies són adverses, doncs hem de continuar jugant i hem de continuar jugant amb els nens, jugant partits de hoquei, fent la vida normal, poguent anar a l'escola, i això ho recuperem, però pensant que en aquest sentit nosaltres estem privilegiats de poder-ho jugar avui físicament aquí, però que ens estem recordant dels que malauradament no poden jugar aquí i encara els tenim ingressats als hospitals i amb els que en un futur s'hi puguin trobar. Per tant, l'essència del Joan Petit l'han recuperada i ha costat molt, i l'esforç que ha fet Vilafranca per dur-ho endavant amb el Sant Ramon i amb el Club Patí Vilafranca i amb tots els voluntaris de la vostra ciutat, doncs això és un èxit per la festa.
Un torneig amb uns 400 nens de 40 equips de tot Catalunya i que organitzaven conjuntament el Patí Vilafranca i el Sant Ramon. Aquí Vilafranca ja va acollir el Joan Petit l'any 2006.
I obrim ara la finestra futbolística. Tito, com li ha anat el cap de setmana al Vilafranca?
Doncs rodó, el Vilafranca de futbol lidera o colidera la tercera divisió grup cinquè. Certament, aquestes alçades de la Lliga amb 13 jornades no ho recordem. En tot cas, haurem de tirar d'arxius per veure si Vilafranca a la jornada 13 havia figurat com a líder o com a colíder d'aquesta tercera divisió. Li va costar molt guanyar amb el Granollers 1-0, no perquè el Granollers presentés molta batalla, sinó perquè Vilafranca no acabava de tancar el partit. Al final 1-0 amb un gol de la primera part de Cedo. Aquesta jornada destaquem la derrota de l'Olot a casa davant l'Hospitalet 0-1. Això propicia que al capdamunt de la classificació ara mateix hi figurin tres equips: Peralada, Vilafranca i Girona amb 23 punts i 12 partits. A continuació, Olot i Sant Cristòbal amb 22, però amb un partit més. El dia també comentem-ho que Toni Casamajor, el porter del Vilafranca, amb aquest no li fan ni un gol ni a l'Arcoiris, bé, només li han fet 3, és el menys batut pràcticament de tot l'estat espanyol d'aquesta categoria. Estem parlant de més de 300 equips. Va batre el rècord d'imbatibilitat que tenia el vilafranquí Òscar Massana. Per tant, doncs, a veure si s'aguanta aquest ritme, que com a mínim fa que no perdis cap partit. Diumenge a les 5, plat fort, Peralada Vilafranca.
Gràcies, Tito, i completem els resultats futbolístics, tot anant fins a Canal 20. Armand Beneito, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem amb la segona catalana, aquest grup segon, on hi tenim la Fundació Atlètic Vilafranca i el Moja. Amb victòria del Moja, al camp de l'Sporting Gavà, remuntant per dos cops 1-0 i un 2-1 en contra. Finalment, amb un gol de Roger Ullés, van portar la victòria l'equip que entrena Manel Rodríguez, i la Fundació Atlètic Vilafranca va poder esgarrapar un punt amb la seva visita al camp del Sant Quirze del Vallès. Empat a dos final. Amb aquests marcadors, la Fundació és novena, amb 11 punts. El Moja, que suma la tercera victòria de la temporada, la primera fora de casa, és 11è amb 10 punts. El proper cap de setmana no hi ha competició en el món del futbol, amb el futbol territorial, en aquest cas. El Moja jugarà, doncs, la propera jornada, ja el cap de setmana del 11 i 12 d'octubre, a casa al Camp dels Pins, rebent la visita del Mariano Poblet, i la Fundació tindrà dos caps de setmana de descans, perquè aquesta jornada número 10 li toca descansar. A la tercera catalana, grup 12è, aquests marcadors: Ribes 2, Les Cabanyes 1, l'Almunia 3, Sitges B 3, i els dos derbis, el primer que va caure de mans de l'Espirall, del Bas Espirall i les Clotes, 2-1 davant del Torrellenc, i l'altre que va acabar en empat, empat a 2 entre Riudevitlles i la Granada. El Riudevitlles és cinquè, amb 20 punts. El Bas Espirall i les Clotes, 6è amb 17. L'Almunia, 10è amb 12. Les Cabanyes és 11è també, en aquest cas amb 11 punts, i 11 punts també suma la Granada, que és 13è. El Torrellenc ocupa la 15a posició amb 7 punts. La jornada 12 tindrà aquests partits: la Pobla de Claramunt, Bas Espirall i les Clotes, i dos derbis, Les Cabanyes, Riudevitlles i Torrellenc, l'Almunia, i la Granada, que jugarà a casa davant l'Anoia. Passem al grup del Baix Penedès, tercera catalana, grup tercer. Dos derbis que van caure de mans de l'equip local: Sant Jaume dels Domenys 4, l'Arbós 2, i Calafell 1, Segur 0. Els altres partits: Llorenç 2, la Riera 2, Sant Salvador 2, Vendrell 3, Torreforta 5, Cunit 0, i Segur Atlètic 5, Baix Atlètic 3. L'Arbós és el líder amb 28 punts, el Vendrell és tercer amb 24, el Segur quart amb 23, el Sant Jaume els Domenys cinquè amb 22. El Llorenç ocupa la 8a posició amb 13, Calafell 12è amb 9, Segur Atlètic 13è amb 8, i Cunit és el darrer classificat, 17è amb 4 punts. La propera jornada, jornada número 12, Torredembarra, Sant Jaume els Domenys, Base Pallaresos, Llorenç, Vendrell, Calafell, Segur Atlètic, Cunit, Constantí, i descansa l'equip de l'Arbós. Passem a la quarta catalana amb el seu grup de Z, el grup del Baix de l'Alt Penedès. Aquests van ser els marcadors: Capellades B 1, Gelida 3, Olivella 2, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Pujalba 3, Sant Pere Molanta 5, Can Cartró 3, Base Vilanova 1, Martinenca 3, Sant Sadurní 3, Avinyonet 4, Canyelles 4, Sant Pau d'Urdal 2, Hortonenc 4 i Quintinenc 8, Monjos 1. La classificació encapçalada pel Can Cartró i el Gelida, tots dos amb 25 punts, 22 pel Quintinenc, 19 per Sant Pere Molent i Sant Sadurní, amb 17 Hortonenc, 16 per Martinenca, 15 per Base Vilanova, 13 Sant Pol Bordal, 12 Puigdalba, amb 9, dos equips, Sant Cugat i Olivella B, 8, dos equips, Avinyonet i Canyelles, i amb 3, tancant la classificació, el Capellades B i els Monjos. Hem de dir, doncs, que aquesta quarta catalana, la propera jornada, tindrà aquests partits, jornada número 11. Sant Cugat, Martinenca, Puigdalba, Quintinenc, Base Vilanova, Capellades B, Monjos, Sant Pau d'Ordal, Sant Pere Molanta, Sant Sadurní, Hortonenc, Can Cartró, Avinyonet, Olivella B i Gelida, Canya. I es passem al grup del Baix Penedès. El grup és el 24è, descansava el Segur B i el Banyeres empatava al camp de la Unió Esportiva Creixell a 2. El Banyeres és segon amb 17 punts, el Segur B és tercer amb 16. La propera jornada, també jornada 11, Banyeres al Cuber i Tarraco Segur B. Anem pel futbol femení amb derrota, nova derrota de la Fundació Atlètic Vilafranca al camp de l'Igualada, les Comes 3-1, el líder doncs, que guanyava no fàcilment, donava la cara almenys a l'equip de la Fundació, com dèiem, al camp del líder. La Fundació Atlètic Vilafranca és novena amb 5 punts i la propera jornada jugarà al camp del Pallejà. I acabem el futbol amb la segona catalana femenina, Avinyonet 0, Cubelles 6, Gimnàstic de Tarragona 2, tancat 0, i el derbi entre el Vendrell i els Subirats, que aquella de mans de vendrellenques, 1-0, resultat final. El Vendrell a 6è amb 13 punts, Subirats i tancat tenen 3 punts, desè i 11è respectivament, i encara no ha puntuat l'Avinyonet. La propera jornada, jornada 9, Cubelles, Base Vendrell, Subirats, Gimnàstic de Tarragona, Tarraco Avinyonet i tancat la Plana femení.
I acabarem amb els resultats de bàsquet.
Doncs sí, anem al bàsquet, també com passa amb el futbol, la propera jornada es descansa, el pont doncs, hi ha descans també en el món de la cistella. Primera catalana, grup quart, Manyanet Molins 60, Monjos 78, els Monjos que puja a la quarta posició amb 6 victòries i 3 derrotes. La propera jornada jugarà davant del Sant Andreu. Segona catalana, grup 6è, Manyanet Reus 63, Casal 86 i Vendrell, Sitges es va ajornar per positius amb l'equip del Vendrell. El Casal, que suma 5 victòries i 3 derrotes, és tercer, el Vendrell amb 4 victòries i 2 derrotes. Ara mateix és 12è, però evidentment ha jugat 3 partits menys que altres equips. La propera jornada, Casal La Selva i Vendrell Veterans Salla Reus. Tercera catalana, grup tercer, Bàsquet Llor 91, Monjos B 52 i Gelida 59, Sant Boi B 54. El Gelida, que es recupera de la derrota, de la primera derrota la setmana passada en mans del Corbera Negra, continua segon amb 8 victòries i tan sols una derrota. L'equip del Corbera va guanyar, per tant, 9-9 pel Corbera. Els Monjos és desè, els Monjos ve amb dues derrotes i amb dues victòries i 7 derrotes. La propera jornada, el Joventut Castelldefels Monjos ve i Piera Gelida. El grup del Baix Penedès, grup 9è, Claret 73, Vendrell 2, 71. Els vendrellencs, 8ens, amb 3 victòries i 5 derrotes, rebran a el Tortosa la propera jornada. Sènior A masculí, grup 3è, Llafià B, 79, Sant Sadurní, 62. Els de la capital de Cava ocupen la cinquena posició amb 4 i 4, 4 derrotes, 4 victòries, i rebran el Coiblan B a la propera jornada. El sènior A grup del Baix Penedès no es va jugar al Calafell, el derbi entre el Calafell A i el Calafell B, sí l'altre derbi, amb victòria del Bellvell, 69-64 davant l'Arbós. Precisament aquest equip, el Bellvell, és el líder amb 7 victòries i 2 derrotes. Calafell A és quart, Calafell B 5è i Bàsquet Arbós 6è. La propera jornada, el QB Bàsquet Arbós, Vilaseca, Calafell B i Bellvell, Calafell A. La categoria sènior B masculí, grup segon, Gelida B 63, Corbera Vermell 54 i Casal Negre. Sant Andreu es va ajornar fins al mes de gener, fins al 13 de gener. El Gelida B és 6è, amb 5-4, el Casal Negre desè, amb 4-4. A la propera jornada, bàsquet endavant, Gelida B i Joventut Castelldefels, Casal Negre. Anem per la categoria sots 25 masculí, grup tercer, Casal Vermell, 80, Bàsquet Camp Parellada, 59. Els vilafranquins, cinquens, amb 6 victòries i tan sols una derrota, tenen un partit menys que el líder, que porta 7 victòries i una derrota, així doncs podrien coliderar la classificació. A la propera jornada, Sant Nicolau, Casal Vermell. Categoria sots 21 masculí, amb aquest acabem l'apartat masculí. En Gelida, 65, Cic, 61. Els gelidencs, líders, amb 7 victòries i 2 derrotes, jugaran a la pista del Ramon Llull la propera jornada. Bàsquet femení, no es va jugar cap dels dos partits en presència penedesenca. Hi va haver un positiu del Vendrell femení, també, o positius del Vendrell femení, va ser el rival del Xamba l'anterior jornada i també es va aplaçar, doncs, el partit que tenia que jugar el Xamba davant del Bàsquet Llord, també, evidentment, el del Vendrell davant del Salou. Avui passaran revisió les jugadores del Xamba, faran els tests del PCRs per veure que si tenen alguna positiva o no. El Xamba ocupa la quarta posició amb 5 victòries i una derrota, el Vendrell és 8è amb 2 victòries i 4 derrotes. La propera jornada, Vilabàsquet, Viladecans, Vendrell i Xamba, Salou. A la tercera catalana, grup 7è, Bàsquet Tarragona B, 76, Castellbí, 50. No es va jugar el partit, es va ajornar entre el Calafell femení i les Roquetes, se jugarà el 13 de gener i descansava el Bàsquet Arbós. El Calafell femení a 6è, amb 5 victòries i 2 derrotes, el Bàsquet Arbós 7è, amb 2 victòries i 6 derrotes, el Castellbí 9è, amb 1 victòria i 8 derrotes. La propera jornada, Bàsquet Arbós Carme, Valls Calafell femení i descansarà a l'equip del Castellbí. A la territorial sènior femení, grup primer, Xamba B, 62, Vegas, 52, Sant Sadurní, 35, Coiblanc, 64. Les xambistes són sisenes amb 4-5, les Sant Sadurninenques desenes amb 3-5. La propera jornada, Vegas, Sant Sadurní i Xamba B, Joventut Castelldefels. Ja acabem amb la territorial sènior femení, grup primer, Vendrell 2, 35, Vilaseca Blau 49, les Vendrellenques amb 6-2 són quartes i jugaran a la pista del Sant Pere i Sant Pau la propera jornada.
Gràcies, Armand Beneito. Posem aquí un punt i seguit als esports, que tornaran puntualment divendres a la seva cita al Penedès en xarxa. Una breu pausa i de seguida arriben les notícies de les 10.
Canal 20, 107.0 FM.